l'he vist en aquesta pretemporada, igual que ha vist molta gent, que està diferent, està més sapat, està més catxes, se'l veu més confiat, sí, psicològicament, i és un futbolista que té el gol a la sang, això és indubtable.
Sí, sí, avui, en el moment que ha encarat el porter, se l'ha vist segur, Àlex, sí, sí. Eh? No. O sigui, no se l'ha vist amb aquells dubtes de partits de la temporada passada, no?
Sí, se'l veu més segur, més confiança, més determinació.
Vull dir, futbolísticament ens quedaria amb aquest Ansu, no?
Sí. Sí, és que jo...
cosa és el tema econòmic, però futbolísticament...
Sí, és que jo amb Ansu crec que, i aquí cadascú té la seva visió particular, eh? Jo crec que a aquest equip li falta molt gol i que després de Lewandowski qui té més gol és Ansu. I a part, tu amb Ansu no estàs imaginant algú que tens al cap i dius, mira, per el potencial que tens pot donar això. No, no, és que ho hem vist. Amb Ansu ho hem vist i lamentablement doncs, ho hem deixat de veure, no? Sí. Però jo crec que Ansu, és possible que no torni mai aquell Ansu, és possible, és una possibilitat, però també pot ser que torni. Que a vegades ens oblidem que aquesta segona possibilitat també hi és. Jo crec que en Ansu és un d'aquells jugadors on jo insistiria. On jo, diguéssim que, entre cometes, perdria el temps. Perquè, a més, l'has creat i l'has format tu aquí. No és un jugador que et ve de fora, no? Per tant, ens quedem amb aquest Ansu i amb aquell també em quedaria per això que et dic.
Marc, sobre Ansu? Ah,
sí, no, avui, que era aquest 4-3-3, o quan avui veia el dibuix, perquè al final recordem que ha acabat jugant Abde a l'esquerra, Lamine Yamal a la dreta, Ferran de davanter, i Ansu era un dels interiors. Al final, sí, sí, fins i tot es podia dibuixar un 4-2-3-1 d'alguna manera, però també hi havia Fermín, vull dir que, vaja, però Ansu era un interior o ha sigut un mitja punta, i aquí, sí, amb el quadrat, exacte, i aquí és on... Ansu és per mi més diferencial, però jo quan parlem de l'actitud que l'hem vist aquesta pretemporada i jo també he vist amb aquesta actitud a Ferran, són actituds més reivindicatives de dir jo no vull marxar d'aquí, que no de dir o que ara el següent pas serà dir, si segueixen en el Barça el mes de setembre, de dir jo sóc un jugador important per donar-li títols en aquest equip, no? Són actituds en què tant un com altre es veuen que els hi obren la porta i agafen a fort la seva posició i diuen jo em vull quedar aquí, perquè Ferran jo crec que aquesta pretemporada té una actitud semblant, fins i tot en la manera com han celebrat els gols un i altre, per això els intento comparar en aquest punt reivindicatiu a l'hora de jugar, a l'hora de celebrar, a l'hora de parlar fins i tot quan hem sentit a Ferran, perquè... tots dos, doncs, saben en la situació que es troba el club, saben que potser una oferta en el Barça els aniria bé tant per un com per l'altre, i cap dels dos vol marxar, i tots dos volen doncs seguir en el Barça. I la situació, per exemple, de Ferran, sent substitut, entre cometes, de Lewandowski, jugant de nou en aquesta pretemporada, el veig més com un jugador útil per Xavi, perquè Xavi digui, Ferran me'l quedo per ser el segon nou. I Ansu, doncs, quan Xavi li han preguntat per Ansu, ha parlat que hi ha molts jugadors, ha citat a Rafinha, ha citat a Abde, ha citat a Lamine, com dient, bé, en els extrems, doncs, ja tenim molta gent, però en canvi avui l'ha fet jugar a un altre lloc, no? Vull dir que la situació per mi de Ferran i Ansu, doncs, són com molt semblants durant aquesta pretemporada.
Per cert, sobre això, potser és casualitat, potser no, en dos dels tres partits que ha marcat Ferran ha sortit a parlar. També per deixar clar que es vol quedar. Vull dir que, bé, ell està aprofitant o està allò esprement tot el que es pot aquesta opció de continuar a Can Barça. A tot això estem parlant de la davantera i no hem parlat de Rafinha, que més enllà de Lewandowski és el titular. A dia d'avui, almenys pel que ens ha demostrat Xavi Hernández en l'11 que ha presentat avui contra el Tottenham, i vaja, per galons també. Veus un pas endavant de Rafinha, Xavi, en aquests últims partits, ja quan se sap que Dembélé marxarà, o és una línia continuista de l'any passat, per entendre's?
Mira, a mi Rafinha no m'ha agradat gaire el partit que ha fet, però no m'ha agradat en defensa, perquè però no han arribat els gols del Tottenham.
Bandadeta.
A pujades de Reguilón. Reguilón, sí, l'havia d'haver seguit més.
Que és estrany, normalment Rafinha,
sí,
això ho fa.
I en això vull posar el focus de que potser ara sense Dembélé es deixa una mica en aquest sentit. I no pot ser, perquè és una de les seves grans virtuts i una de les seves grans fortaleses. Jo, sincerament, crec que Rafinha no pot donar massa més del que hem vist. És un jugador, molt bon jugador, un jugador notable, però no és un tros d'extrem. No li veus la capacitat d'inventar que tenen els dos xavals que han entrat.
No, no.
No és un extrem específic virtuós. És un jugador que pressiona molt bé, que té bona cama esquerra, que fa assistències, però de cara a porteria no és un deixado de virtudes, precisament.
No, no, ha tingut una claríssima avui, que ha fallat.
Per tant, jo estic segur que si li preguntessin a Xavi si Rafinha serà el seu extrem, ara mateix amb el que té, diria que sí. Però si el fessin escollir, el canviaria a pèl per un altre futbolista, estic convençut. És un jugador que va arribar com a fitxatge de club i que ell no va provar. Va provar amb una pinceta al nas.
Sí.
Per dir-ho finament.
Sí, sí, per dir-ho finament. Àlex, sobre Rafinha?
Sí, per mi és un jugador, és molt bon jugador. Per mi és un jugador a primer nivell, però no et marca diferències. I la versió de Rafinha que li hem vist fins al dia d'avui, jo crec que acabem, és a dir, començarà com a titular, i hem de donar-li més temps.
Només faltaria.
Hem de donar-li més temps, però encara trobo que està entre dues aigües. No acaba de fer allò que s'espera d'ell, perquè, entre altres coses, tampoc espero que sigui un jugador que et marqui diferències. Té una cosa bona, per mi, i és que té molt bon remat, té gol i sempre et farà gol. És a dir, encara que no estigui bé, que no estigui fi, amb aquest colpeig que té, t'acabarà marcant gols. I en aquest Barça que ara parlàvem, no?, que té aquesta quota de gol tan baixa, o a priori tan baixa, això sempre és un extra. Però jo t'ho vaig dir, jo crec que ho vaig dir la setmana passada. Per mi, o Rafinha pren a anar-se'n per fora també, a ser més profund i a tenir més desequilibri per fora, o per mi és molt més útil per aquesta manera de jugar, quan tu vols quadrat a dins, quan tu vols superioritat interior, Abde, un jugador que t'amenaci a la profunditat, que realment sigui una amenaça...
T'ha agradat a la dreta avui, Àlex?
Sí, sí, jo crec que... És a dir, jo crec que aquest Barça, tant de bo m'equivoqui, que Rafinha ens doni tot allò que esperem o que sigui la seva màxima versió, però... Aquest Barça acabarà necessitant que Abde o Ansu, però sobretot Abde, aprenguin a jugar per la dreta. Si vol jugar amb aquest quadrat i amb aquest fals extrem per l'esquerra. Tu necessites, al final, i Lewandowski ja no te la donarà, tu necessites amenaça a l'espai i necessites amenaça real amb regat. I què passa amb Rafinha? Que ara ningú se'l creu. És a dir, que cada vegada que rep, saps que s'anirà cap a dins. Saps que et farà la centrada tancada, Vaja, no és una amenaça real.
Es queda sense un contra un, no?
En canvi, amb Abde, cada vegada que rep a banda, veus l'amenaça real. I amb Lamine també, no? Però Abde la tens. I Ansu, si es posés elèctric, com l'estem veient en alguns minuts d'aquesta pretemporada, també la tindria. En canvi, Rafinha això no ho té. I crec que l'equip necessita, per funcionar bé per dins, per tenir més espai per dins, crec que necessita aquest toc de que estiri l'equip, que estiri línies.
Amb tot això que estem parlant, Marc, no sé si estàs d'acord que... O sigui, jo entenc que Abde vulgui tenir minuts, però també, ostres, tal com està el panorama, no hauria de tenir una mica de paciència?
Totalment.
Jo crec que tindrà forat, tindrà oportunitats.
Tindrà oportunitats, però jo crec que Abde no ha de ser... o ara mateix no el veig en l'11. Crec que Rafinha passa per davant seu i després el jugar amb 4 al mig. És que Abde té el problema que per mi Abde, on és bo, és en l'extrema esquerra, i el Barça de Xavi en l'extrema esquerra utilitza un interior per sumar-lo en el mig camp. Aleshores, o té la capacitat per fer el que diu el Dalmas, que és ser tan desequilibrant com és per l'esquerra a la dreta, que la veritat seria una virtut. A mi em sorprendria molt, perquè Abde sí que és un jugador de carrer amb 1 contra 1, però canviar-lo ara a la dreta, ell a l'esquerra se'n va per dins, se'n va per fora, i no sé, a la dreta no el veuria tant. Si fos capaç de fer-ho, aquí és on jo crec Molló que sí que podria tenir la titularitat. Però jo, quan parlem de Rafinha, és l'únic, sí que poso l'asterisc de Lamine, perquè avui Lamine ho ha fet, que és capaç d'anar a l'espai. Avui el primer gol, que fa en assistència a Lewandowski, rep la pilota a l'espai Rafinha, i aleshores sí que es frena i posa la seva centrada als seus platanets sí. Rafinha, sí, així sí. Amb l'esquerra a Lewandowski. Però no hi ha tants jugadors. I ha estat amenaçant molt a l'espai durant tota la primera part. El Tottenham, quan el Barça superava la primera línia de pressió, que li ha costat moltíssim mantenir la línia, i Rafinha amenaçava i n'ha tingut un parell que Koundé li podria haver llançat i no ho ha fet, i jo crec que et falta un jugador així. Abde a l'espai no és la seva gran virtut, Ansu tampoc, Dembélé tampoc ho era, i per això Rafinha et dona aquest plus. que després, quan li arriba la pilota, no té la genialitat o no té aquest 1 contra 1 amb recursos que pot tenir Abde, òbviament tampoc els que tenia Dembélé, no? Però jo crec que aquesta profunditat que et dona Rafinha, a vegades el Barça la troba a faltar si tinguessis un jugador com Abde que la vol al peu o Ansu que la vol més al peu. Per tant, per mi és la gran virtut, i després la que no ha tingut avui, que és el sacrifici defensiu, quan el Barça gairebé molts cops la temporada passada, que avui ha defensat fatal tot el que és l'àrea, tot el que és estar replegat, tot el que és defensa en camp propi, ho ha fet molt malament, i l'any passat va ser una de les grans virtuts, perquè gairebé defensaves amb 4, amb 5, on s'assumava Rafinha i amb Lewandowski despenjat, i jo crec que aquesta és una virtut, o ha de ser un punt a favor de Rafinha, aquest sacrifici defensiu que avui no l'hem vist.
Sí, sí, i esperem que sigui flor d'un dia, que no l'hàgim vist. Hem començat parlant per la davantera, pels nanos joves, hem repassat pràcticament tots els davanters, són les llums, els joves, d'aquest Gamper, però també hi ha hagut ombres. Fem una pausa i parlem de tot el que ha passat abans que sortissin Lamine Yamal i companyia.
Tu diràs, amb Jaume Molló. El 5 de desembre és el Dia Internacional del Ninja. I un 5 de desembre vaig conèixer la meva dona. Va ser inolvidable. Acabàvem de golejar el nostre màxim rival.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i marca't un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
A Obramat millorem la compra online. Ara pots pagar per transferència, tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
92.698 9 2 6 9 8
Sèrie
19 0 1 9
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Jaume Molló. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do.
Quart de 12, t'ho dirà RAC1 amb en Marc Marvà, amb en Xavi Hernández, amb l'Àlex Dalmas, parlant d'aquesta edició del trofeu Joan Gamper, que el Barça ha guanyat 4-2, però que perdia 1-2 a un quart d'hora pel final dels primers 75 minuts. Àlex, què?
Bé, diverses coses, no?
Què ha fallat?
Primer de tot, home, diverses coses. Primer de tot, que hem de contextualitzar que és pretemporada.
Sí.
Això per davant de tot.
I la pretemporada, no que deia el teu entrenador?
Era de mentida.
Ara.
Ja veureu, amb el pas dels anys m'acabareu donant la raó.
I el partit a 4 dies de començar la Lliga, Àlex, encara més, no?
Encara més, sí, sí. Hi ha alguns que reserven una mica. A veure, primera part. Mira, jo la primera part, de fet, crec que ho deia Xavi, l'equip no ha començat malament,
No.
I hi ha diverses coses. Hi ha coses que m'han agradat i coses que no. Hi ha coses que són pròpies de pretemporada i altres que no. Primer de tot, se'ns en va els ulls cap al tema defensiu, i abans ho parlava el Marc, no? O sigui, avui el Barça ha defensat horrorosament situacions que feia de meravella. Per exemple, els dos gols amb centrada lateral, és que era una cosa que tenia dominadíssima. Com esglaonar-se, i arriben amb dos rematades, una de segona línia, l'altra net a la frontal de l'àrea sense que hi hagi ningú, i els quatre enfonsats a l'àrea. Jo crec que això són coses pròpies de la pretemporada. Crec que això s'anirà ajustant, perquè és una cosa que el Barça ja ha fet, i perquè és una cosa que no depèn de la creativitat, del talent, sinó que depèn del treball i de l'ordre. Jo crec que això ho anirà resolent. Després, coses que m'han agradat, a mi m'ha agradat molt no és novetat, però com Ter Stegen troba l'home lliure. Té una claredat brutal i els primers minuts és que els defenses li donaven la pilota amb ell perquè la traies. No m'ha agradat Araujo de lateral. Crec que Araujo de lateral o cobreix un animal, diguéssim, sí, o no pot jugar a lateral.
O sigui, Perisic no és Vinícius.
Clar, no pot jugar a lateral, perquè cada cop que rep... Hi ha una cosa que és molt fàcil de veure, és a dir, quan un futbolista, quan un defensa et rep i et fa el primer control enrere, és que no té confiança. Quan et controla cap endavant, és que va... I Araujo els fa tots cap endarrere, tots cap per tornar-li al central o per anar al pivot. No, per mi està desubicat, és a dir, o té carn, diguéssim, o té algú que un cara a cara d'aquest que l'estimuli o no. I després... Crec la sensació que us deia abans, no? La sensació de que aquest equip, aquest Barça, és un Barça que acadèmicament és excel·lent, diguéssim, és a dir, tothom sap on s'ha de posar, tothom sap que han de fer tercer home, on les alçades estan cuidades, arriba prou bé a la zona de progressió, és a dir, però quan arriba l'últim terç, allà li falta carrer, li falta mala llet, li falta desequilibri, li falta gol, li falta... És la sensació que m'han portat i la primera part és el gran exemple d'això, no? És el primer partit o és el partit que ve abans de la Lliga i estem començant i tot el que vulguis, però és que ja vaig tenir aquesta sensació la temporada passada i l'he tornat a tenir avui, no? I crec que és el principal problema. Per això estem parlant, no?, de que la necessitat de que Abde vagi tenint espai, que Lamine tingui espai, perquè és que... I que si el Barça fa algun esforç, la faci en aquesta zona de camp, perquè crec que és on tindrà més problemes. El lateral també, però crec que és més solucionable.
En parlant de la transmissió, són un dels fils que apuntava l'Àlex, Araujo de lateral. I trobes explicació? Perquè a mi sí que em sembla sintomàtic que 3 dels 4 partits els hagi jugat de lateral, 3 seguits, a més.
A mi pot ser simptomàtic de que és un missatge perquè es necessita un lateral específic, d'acord. Però jo, sincerament, és que tinc claríssim que el millor lateral dret d'aquesta plantilla és Lluís Koundé. Ara bé, se'ns ha explicat moltes vegades que hi va haver una promesa... fa un any per convèncer-lo que vingués aquí en comptes de marxar al Chelsea, que aquí jugaria de central. Sí. I la temporada passada va jugar tot el curs de central.
De lateral.
Això, de lateral. Sí. Excepte quan arribava Vinícius, hi havia un extrem molt exigent que llavors sí que jugava Araujo.
Sí, sí.
Llavors, a mi em fa la sensació que Koundé no és prou central encara per ser titularíssim al Barça. La parella més... Per mi, el trio en què es fonamenta el títol de Lliga és Ter Stegen, Araujo, Christensen. Són tres futbolistes ben acompassats,
sí,
i una parella de centrals en concret molt compaginada. Un té la mala llet d'un marcador i l'exuberància física d'Araujo, i l'altre és un notable en totes les facetes que ha dominat un central. Per tant, jo, sobre aquest paper, jo a Koundé li diria, xato, tu vols jugar 50 partits aquesta temporada? Sí, doncs ho has de fer de lateral, perquè els dos centrals que hi ha ara mateix per davant són millors.
Jo estic totalment d'acord amb ell.
Llavors, avui hem tornat a veure el que comentava ell. O sigui, surt a la foto Sergi Roberto i Araujo, els dos gols perquè arriben per la banda esquerra, però Koundé tampoc ha fet un balanç defensiu gaire reeixit en aquestes dues accions. I a per temporada, contra el Milan, jo el vaig veure patir molt de central. Per tant, el Barça necessita un lateral. Sí, si li has promès a Koundé que ha de jugar de central. No si agafes les necessitats que té la plantilla a altres llocs, que és el que deia l'Àlex. Falta algú que se surti més del guió. Veurem com surt Gundogan.
Sí.
Però Pedri i Gavi no són aquest tipus de jugador. Pedri sí, però és un jugador molt dièsel, que ara mateix està entrenant a poc a poc. I Gavi no és aquest tipus de migcampista. Per tant, si el Barça ha de substituir Dembélé o fer servir els calés de Dembélé per alguna cosa, jo crec que és més important que hi hagi algú a tres quarts que vegi algun passadís de tant en tant. Lateral ja en té el Barça. Si a més vol un lateral defensiu, un perfil Juan Foyt, un perfil Arnau Martínez, un jugador central que s'adapti al lateral, ja el té, que és Koundé.
Sí,
per tant... A mi tot aquest debat és que em sembla artificial i cansino.
No, però clar, és que avui jo crec que hi ha... No? Clar, són tres partits seguits, Marc.
Sí, no, i Araujo de lateral, jo crec que perds un bon lateral com és Koundé i perds un bon central com és Araujo. És a dir, el Barça surt perdent per les dues posicions. I després, el Dalmas comentava això del control d'Araujo. Per mi, una altra cosa dels laterals, que el que millor feia això i ho sabia interpretar les mil meravelles, era Dani Alves, que els entrenadors diuen sempre que és l'alçada. És a dir, l'alçada, quan el central té la pilota, el lateral a quina alçada està? I ha d'estar en una alçada per una línia de passe on pugui rebre i després poder jugar en el mig. És a dir, una alçada on tu tenir línia de passada, però tenir línia de passada, la següent línia de passada. I amb això, Araujo, és que té un problema a l'hora d'interpretar les alçades, per mi, claríssimament, perquè fixeu-vos que molts cops quan controla té el defensa a sobre, però no és que controli, com diu l'Àlex, si controla cap enrere és perquè l'alçada no està rebent, és dolenta, i aleshores sembla que tècnicament tingui més problemes, i quan és un problema molts cops només d'interpretació del joc. I això se suma, a més, que en l'eix de la defensa... Clar, avui era una parella de centrals gairebé inèdita, amb Koundé Eric, sí. on no hi ha cap dels dos que hagin sigut líders de la defensa durant la temporada passada. I això es nota molt, i qui ho acaba notant, jo crec, d'alguna manera també, és Oriol Romeu, perquè quan parlàvem dels temes defensius, on jo aquí m'havia apuntat que en la pressió alta, a nivell defensiu el Barça avui, que ha tingut problemes sobretot en aquesta primera part, en la pressió alta podríem dir que ha estat notable perquè l'hem vist intens, ha robat algunes pilotes altes, però en el moment en què el Tottenham et superava, el que és ja el concepte de replegar, aquí ja el podem aprovar, perquè ha tingut bastants problemes, i jo crec que aquí Oriol Romeu en pilota, després d'aquesta pretemporada, li podem posar un excel·lent. Però avui, per exemple, l'he vist patint a l'hora de replegar, perquè salta molt endavant i està molt lluny dels centrals, però clar, són uns centrals que amb ell no tenen cap tipus de sintonia i no són centrals titulars. I després l'últim concepte, que és la defensa a l'àrea o la defensa del bloc baix, és que això ha sigut un problema important. I aleshores, jo crec que aquí Araujo, la defensa de l'àrea, te la dona d'una manera, amb una solvència increïble. Et fa sumar, ell saps que et guanyarà tots els duels, saps que les centrades laterals ell té superioritat, o com a mínim les guanyarà, i aleshores, clar, perds un lateral amb Koundé i perds un central amb Araujo. Vull dir que jo crec que aquests invents, no sé si és un missatge de Xavi, però el missatge futbolístic és que toca canviar-ho des del meu punt de vista.
Doncs a veure com va evolucionant, tant de bo. Finalment tinguem aquesta defensa, Koundé, Araujo, Christensen, de cara al primer partit de Lliga, o en general quan vagin avançant sobretot els partits importants. Bé, Araujo s'ha d'inscriure, que és un altre dels temes que òbviament hem de tractar. Fem una pausa, ara en parlem.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema premium. I tot ho tens també obert el 14 i 15 d'agost. Perquè a Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, tu diràs. Amb Jaume Mollor.
I dos quarts de 12, tu diràs, RAC1, amb en Xavi Hernández, amb l'Àlex Dalmas, amb en Marc Marvà fent tertúlia i ara també parlant d'un dels temes que continua sent notícia, òbviament, a Can Barça aquests últims dies, com és, últims dies abans que comenci la Lliga, vull dir, el tema de les inscripcions. Recordo el que explicava la Marta Ramon a la prèvia del partit, que amb les sortides de Dembélé i Kessié abans de començar la Lliga, que són les que ara mateix semblen més probables, entrarien dos contractes dels que estan pendents, dels vuit que estan pendents, amb salaris alts. Per tant, aquí entraria Gundogan en aquesta equació, comptant que Dembélé i Kessié marxin. I si només marxés Kessié, entraria un sol contracte alt que estaria per veure que fos Gundogan, perquè la Lliga, almenys segons els fons que hem consultat, doncs no té clares les xifres de Gundogan i, per tant, no pot assegurar que Gundogan entrés amb el, només amb Kessié. Fins a quin punt esteu inquiets? És la pregunta de cada setmana, però clar, com que la Lliga cada vegada es va costant més, Xavi, això cada vegada hi ha menys marge de maniobra. Tu creus que tothom estarà inscrit abans de diumenge?
No.
No, eh?
No, perquè a més hi ha un asterisc que juga a favor, que és Íñigo Martínez, que pel que jo sé li queden dues setmanes encara per tornar a jugar i tot apunta que arribaria a la tercera, que és contra el Villarreal a finals d'agost.
Per tant, pots esperar fins al final.
Per tant, pots esperar amb ell. Desconec si hi ha alguna clàusula al seu contracte que digui...
Com Gundogan.
Que ha de marxar... o que queda lliure si no l'inscriuen abans de la primera jornada, però tampoc veig amb molta pressa Íñigo per trobar una solució, perquè li han promès que arribarà i efectivament doncs el Barça aconseguirà inscriure'l. Clar, a mi el que em sobta és que aquesta palanca, la mare de totes les palanques, que es va anunciar als Estats Units a bombo i plateret, que tot això s'hagi anat enrere i que ara hi hagi pressa real per tancar la carpeta Dembélé, que a mi em consta que hi ha pressa per tancar-la perquè les inscripcions en depenen, i la sortida de Kessié, que se'n va doncs clavant algun punyal perquè se sent doncs una mica, bueno, mercancia, no? Se sent un jugador que va arribar a lliure, que va posar certes facilitats per fitxar, i ara doncs arriba una oferta i l'empaqueten. Clar, amb la palanca sí que es podria solucionar tot en principi, però es podria solucionar també el jugador que demana Xavi per acabar de reforçar la plantilla? Sembla que no. Jo crec que alguna cosa es quedarà pel camí abans de dissabte, però vull creure que, com que es tancaran Dembélé i Kessié entre avui i demà, doncs el Barça podrà fer gran part de la feina.
Per tant, seria aquest escenari que dèiem, eh? Dos contractes amb salaris alts o tres amb salaris baixos, com que, òbviament, has d'inscriure Gundogan, perquè aquesta és la prioritat. Aquí...
Salari alt és Gundogan, salari alt és Gavi Araujo.
Gavi està.
Gavi està.
Ja està, ja està.
Però sí, està inscrit en virtut d'una cautelar.
Però el juny ja va aparèixer a la llista d'inscrits
de
la Lliga, no?
Sí, en virtut de la cautelar de la Lliga. Que Gavi hi és. Araujo és contracte alt o baix? Penso que es tiren a alt, no? També. Aquest... Oriol Romeu és baix. Sergi Roberto és baix.
Sí.
Marcos Alonso també és baix.
Sí. Aquí entra... Perquè... Bé, i has de tenir un porter suplent. Si no vols anar...
Iñaki és baix, també.
Amb Astràlaga. No, clar, és que hi ha molts condicionants. Per això la lesió d'Araujo era... Més enllà de que... Bé, posem que en té per 3 setmanes, que no fos una cosa greu, només faltaria. Però clar, deies, ostres, i ara què faig? Perquè clar, sense Íñigo, sense Araujo. Christensen no l'hem vist des de que va marxar amb molèsties el dia del Madrid. Entenc que sí que arriba, però clar, vull dir, el problema encara era més important en aquesta zona, perquè estaves obligat a inscriure Sergi Roberto perquè hauria d'haver estat al lateral dret.
Moment, més enllà de tot això, d'aquestes calculadores que fa ja temporades, dos temporades que anem arrossegant...
I que és trist. Que l'hagin de fer, sí.
El problema no el té el Barça, eh?
No.
El problema el té la Lliga.
Sí, sí, sí.
És gravíssim que la majoria de clubs de primera divisió estiguin així. Avui llegia companys de Sevilla dient que el Betis ha de decidir a qui deixa fora la primera jornada. El Getafe està també amb quatre canyes per la primera jornada. Víctor Horta, el director esportiu del Sevilla, també ha criticat el sistema, que el mercat no tanqui abans de començar la temporada. Jo crec que s'ha de fer una reflexió, i mentre el cap de tot això, que és Javier Tebas, continuï a Twitter entrant guerres amb periodistes i remenant-se com si li estiguessin petant els grans, en comptes de tenir una vocació una miqueta més constructiva, mala peça el taler.
Sí, sí. La sensació és que, clar, està molt bé fer play financer, però, clar, fins a un cert punt, perquè hi ha un moment que t'estàs... Clar, primer és que estàs impedint que vinguin bons jugadors, perquè, clar, com que no pots fitxar, però és que fins i tot ja els que tens, ja bé, amb renovacions, el Barça està amb problemes, amb Sergio Roberto, Iñaki Peña, Marcos Alonso, Araujo... Com ho veus, Àlex?
Sí, coincideixo bastant, el Xavi, crec que potser no tots, però... Confio que estaran inscrits, no? A més, ja tenim experiències. I sobre el que deies del fair play, totalment d'acord. És a dir, al final està molt bé com a mecanisme, perquè ningú estiri més el braç que la màniga, però, home, quan no és problema d'un club, sinó que és repetitiu, hi ha reiteració, i ja no només és un any puntual en què és postpandèmia i tots han tingut problemes, sinó que es va extenent... Jo crec que aquí s'hauria de trobar l'equilibri, no? Per el bé de tots, per el bé dels clubs, per el bé de la Lliga, per el bé de la competició, per el bé dels que veiem els partits, que al final tindran més nivell. Sí, sí, confio que les dues coses passin, que hi hagin inscripcions, perquè si no el Barça tindrà un problema almenys a les primeres jornades, i després que tot això, doncs, a poc a poc es vagi regulant, no? Que crec que ja va haver-hi una primera regulació, però...
Van intentar amb el tema de CBC, però clar, com que aquells diners tampoc els podien utilitzar amb el fair play...
15%.
Clar, només un 15%.
Però no? Crec que Tebas en el seu dia va dir que ara baixaria una mica el llistó, el nivell, no? O van ser paraules d'aquestes que deixen anar tant?
Bé, si ha baixat el llistó no es nota.
No es nota.
Vull dir, de moment, perquè és el que diu en Xavi, està tota la Lliga igual.
Que el Barça sènior... ha gastat menys en fitxatges que el Barça Atlètic. Això és una dada molt contundent i que parla molt clarament de com està el pati. Avui amb el fitxatge de l'alemany,
sí,
el Noah
Darvich, en parlarem, de Noah Darvich, sí.
El Barça ja ha superat la xifra que ha pagat el Girona per Oriol Romeu. Per tant, estem fotuts, eh?
És significatiu. Sí, Marc. Sí,
és que amb això que diu el Xavi, a mi el que també... o sigui, la preocupació des de fora jo crec que és evident, però des de dins, De Jong ha dit que això no arriba dintre del vestidor, i Xavi ha dit que també que ho acabaran solucionant. Vull dir que o viuen molt abstrets de tot això, o no sé si no són conscients que a dia d'avui el Barça no pot sortir si l'inici de la Lliga fos demà amb un equip, no et dic competitiu, sinó només té 11 jugadors, no podria fer cap canvi, no? Vull dir que és una cosa que ja només de dir-la és tan sorprenent que sembla gairebé una cosa tan estranya. I després, mirant com el Barça ha acabat tancant diferents mercats per acabar doncs, fent el fair play financer, a excepció de l'estiu passat, que va ser amb les palanques, recordem, a l'anterior, avui ho repassava, fas una renovació, no sé si us en recordeu, d'un tití, sí, d'una manera escandalosa per inscriure a Ferran Torres. Us en recordeu que el fitxes en aquell mercat d'hivern, sí, sí, i renoves un tití. I a l'anterior amb Koeman, no sé si recordeu, la renovació de Gerard Piqué, sí, o la baixa de sou, sí, per inscriure a Memphis el dia abans. Sí, sí. El dia abans inscrius a Memphis per Piqué que es rebaixa el sou. Per tant, jo el que veig a 4 o 5 dies, i perdó, l'asterisc de l'estiu passat és per inscriure a Koundé amb l'aval que fan els directius.
Sí, i la venda de
Aubameyang. I la venda d'Aubameyang a última hora. Sí, però bé, una venda, Jaume, te la interpreto com un fet de mercat més lògic, no?
Sí, però contra la voluntat de l'entrenador. O sigui, l'entrenador comptava
totalment amb Aubameyang. Sí, sí, sí. Sí, sí, amb això totalment. Vull dir, i l'entrenador comptava amb Aubameyang, i durant aquesta temporada segur que hi hauria algun partit que estava a la banda que et deu haver pensat, ostres, si hagués tingut ara Aubameyang el traia, a veure si fotem un gol, perquè jo, des de fora jo ho veia moltes vegades. I vull dir que no, que mirant, fent la vista enrere i a vegades veient com s'han solucionat anteriors mercats, potser et poden resoldre a vegades el com ha de venir el que ha de passar, queden 5 dies, la palanca de Barça Studios o en aquest cas de tots els NFTs no sembla que es pugui tancar en 5 dies, Dembélé i Kessié poden solucionar però no poden solucionar tot, per tant deixo oberta la porta a que possibles renovacions, com va passar en el seu dia amb un tití, o rebaixes de salari, puguin estar, no sé si presents, o el Barça les hagi d'agafar en algun moment el toro per les banyes per intentar afrontar-les, perquè si no, no hi hauria una altra manera.
Doncs veurem, òbviament, n'estarem pendents, falten 5 dies perquè sortim de dubtes, tant de bo aquesta tranquil·litat que transmet el club i també les declaracions avui de tècnic, de jugadors, del mateix Rafa Juste, de Mateu Alemany, s'acabin confirmant i, si no tots, la majoria dels jugadors puguin ser inscrits abans del Getafe-Barça. Fem una petita pausa i de seguida amb l'Àlex Esteban, que ha estat a la rodalia de Montjuïc durant tota la tarda i tota la nit, pràcticament fins fa una estona que ha tornat a la ràdio, parlem d'una altra de les notícies, l'estrena avui del Barça a l'Olímpic, Lluís Companys.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
El 21 de maig és el Dia Mundial de la Rebosteria. I un 21 de maig vaig saber que la meva millor amiga estava embarassada. No ho oblidaré mai. Aquell dia vam guanyar la Liga.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I tot és a Movistar. Vine a les nostres botigues i aconsegueix la pilota de la Liga i eSports contractant tot el futbol.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Estàs preparat? A Vespa Valar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Valar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvalar.com. Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
A RAC 1, tu diràs. Amb Jaume Molló.
Fàcil, una temporada típica. Canviem de casa, venim a Montjuïc. Us necessitem més que mai, culers. Us necessitem, necessitem el vostre suport, la vostra solidaritat, el vostre sacrifici. És molt important que en feu sentir com el Camp Nou. L'equip es deixarà la pell, com ho va fer l'any passat i com ho hem fet fins ara. I l'objectiu no canvia. Segueix sent el de guanyar títols. Guanyar tots els títols aquesta temporada. Aquest és l'objectiu principal. Moltíssimes gràcies. Us espero a Montjuïc.
Aquest any, aquest serà a casa nostra. Esperem que ens feu sentir com el Camp Nou. I us necessitem a cada partit. Perquè aquí, a final de temporada, ens tornarem a trobar per aixecar molts títols.
Les paraules de Xavi Hernández i de Sergi Roberto en els seus discursos, després de la presentació de l'equip, els dos fent referència en aquesta nova casa que té el Barça des d'avui, durant el temps que durin les obres de remodelació del nou Camp Nou, que és l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc. Àlex Esteban, bona nit.
Bona nit, què tal?
Molt bé, com ha anat? Quines sensacions has tingut de la gent que s'ha acostat a Montjuïc? Eren molts estrangers avui?
Bé, ha anat bé. Sí, és veritat que hi havia molts estrangers. Les dates, vull dir, és habitual que als Gampers hi hagi molts estrangers. També moltes famílies amb nens, que evidentment estan de vacances. És un ambient bastant familiar, bastant festiu. Sol ser habitual amb el Gamper. És veritat que a l'esplanada davant de l'estadi hi havia un DJ que també animava l'ambient, cosa que ha fet que la gent segurament anés abans. I la majoria de gent coincidien que no és per tant arribar fins a dalt. Vull dir, la sensació era que no hi ha per tant, que no és tan complicat. És veritat que els busos, per exemple, des de Plaça Espanya anaven a l'hora, hi havia molts i la gent ha acabat molt contenta. Molta gent ha pujat caminant també sense cap tipus de problema. La gent ha anat amb molta antelació i això ha fet que no hi hagi cap tipus d'aglomeració. Per tant, en general, jo crec que les sensacions són positives. I molta gent em comentava també que animéssim a l'altra gent que creuen que és complicat anar al camp, doncs que els animessin a que s'agafin l'abonament. Vull dir que en general, bones sensacions.
Doncs anem a escoltar algunes de les opinions de la gent abans del partit, després de pujar a Montjuïc.
En moto, deixa't a la Plaça Espanya davant de les torres. I el problema és per pujar aquí fins aquí dalt. Són 20 minuts, per nosaltres no hi ha cap problema, però per gent gran potser és un problema bastant important. Hem donat molta entusiasme perquè no sabíem què ens trobaríem. Ni de trànsit, ni per pujar aquí, ni res, ni d'aparcament, tampoc no sabíem. Suposo una incògnita.
Jo vinc a Cerdanyola i la veritat és que ha sigut una excursió bonica. La Renfe, bueno, com sempre, a rebentar. Després de la Renfe hem hagut d'agafar el metro des de Plaça Catalunya fins a Plaça Espanya. I de Plaça Espanya fins aquí hem hagut de vindre a peu, que la suada ha sigut bonica, perquè els busos no sortien fins a les 6. Hem arribat a les 5 a Plaça Espanya, ens ha tocat caminar i suar.
Som de Tivenys, de les Terres de l'Ebre, a 12 quilòmetres de Tortosa, i bueno, l'entrada ha sigut prou bona, tot i que està més lluny que el Camp Nou, la veritat és que de moment molt bé. I la idea és pujar, tot i que serà un any difícil, però la idea és que la penya barcelonista de Tivenys i les Terres de l'Ebre estaran presents cada dissabte.
Doncs aquestes són algunes de les opinions de gent que ha pujat a Montjuïc a veure aquest Gamper. Hem d'explicar la situació que s'ha viscut amb un grup, diries que què, un centenar d'aficionats, si ho veus en una fotografia que...
Pràcticament, perquè a més, a mesura que avançava el partit, hi anava més gent.
Què passava amb aquests 100 aficionats, Àlex?
Clar, jo, quan ha començat el partit, jo dic, vaig a fer una volta, una altra volta a l'estadi, a veure què hi ha pels voltants, i m'he trobat que el Gol Nord, diguéssim que és l'única zona de l'estadi on hi ha unes escales just davant dels torns on es piquen les entrades, i clar, la gent es posava allà a veure el partit, perquè veus pràcticament tres quarts de camp. És veritat que hi ha la gent de seguretat, però tu pots veure el partit.
Veus tres quarts de camp?
Sí, sí.
Per endent...
frontal, diguéssim, frontal, des de la porteria.
O sigui, et perds la part dels...
Et perds el teu gol, diguéssim.
D'acord.
A la teva porteria. Però clar, veus tres quarts de camp i llavors la gent, clar, a mesura que anava veient que venia més gent, encara venia més gent.
O sigui, gent que sense entrada, podríem dir que ha estat durant tot el partit?
Sí, sí, sí. No, tot el partit. Sí,
tot el partit.
Sí. Literalment tot el partit. I abans que comencés el partit, des de la presentació. I és curiós perquè m'han comentat que pretenen fer-ho, vull dir que venien a propòsit de fer això i que pretenen fer-ho durant els propers partits.
I
pel palco que... d'assastres a Montilivi, no? Una mica.
Sí. Però pel Exacte. Que em comentaves fa una estona, el Barça òbviament se n'ha adonat, eh?
Sí, perquè la seguretat que ha contractat el club m'han comentat que evidentment ja n'hi ha enviat un informe al club conforme al que estava passant allà, perquè és veritat que estava havent també algunes discussions entre els de seguretat i els aficionats que hi havia allà, perquè clar, els de seguretat estan davant, llavors que si t'apartes, que si no t'apartes, que si t'hi poses, que si no veig, evidentment, doncs, els assegurats estan fent la seva feina, i hi ha hagut alguna disputa. Clar,
tampoc els hi pots dir res als que estan a fora, perquè estan a fora.
Clar, és un lloc públic, vull dir, no poden fer res, en tot cas...
En principi no estan fent res mal fet, vull dir que...
No.
Estan mirant, vull dir, no...
Sí, en tot cas, la seguretat del club ja ho ha posat a... ha informat el club.
Doncs veurem si passen al pròxim partit. Amb alguns d'aquests aficionats que han vist el partit, almenys tres quarts de camp d'aquest de Gamper, li ha parlat també l'Àlex.
Perquè com no tenim entrada ni res, doncs pues aquí almenys se les veu alguna cosa. Si no tanquen, sí. Però si no, doncs hi ha algun forat per allà, per alguna porta, i potser es veu alguna cosa. Però almenys hi ha ambient.
Intentarem veure alguna cosa perquè els preus són una mica
excessius.
I això ho preteneu fer més partits?
Sí, suposo que sí, vendré aquest cap de setmana.
Somos de Bilbao, hemos venido los cuatro, hemos venido a dar una sorpresa a mi hijo el pequeño. No sabíamos que jugaba aquí, que había hoy un partido. La idea era de ir a ver el Camp Nou. Y nada, y estamos aquí viendo, pues eso, el partido desde aquí, desde la entrada.
Sí, porque te digo que la emoción de ver al Barça. Por la emoción de ver al Barça jugar.
¿Y esto lo vais a repetir más partidos?
Sí. Pero espero para la próxima tener ya un poco de pasta para entrar.
Yo no tinc cadira de rodes, però tinc una discapacitat del 82%. T'ensenyo si vols el carnet. I res, ens han dit que no, que un altre dia que ens trobem, pues que en tot cas que fem la reserva un dia abans i podrem escollir seients.
I llavors el que heu decidit és posar-vos aquí a la porta i intentar veure el que puguem.
Claro, és que no tenim una altra forma. Com entrem? No tenim l'entrada. Jo el que no puc pagar són els 90 euros de l'entrada,
Bé, doncs alguns dels exemples d'aquest, ja dic, aproximadament un centenar de persones que han estat tot el partit fora de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Veurem si ho poden repetir en els pròxims, perquè des de la gent de seguretat ja han posat en coneixement del club el que està passant. Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Tornada de Montjuïc, ha anat bé la tornada?
Sí, ha anat bé la tornada, tant l'anada com la tornada.
Perfecte.
Sense incidències.
Es fa bastant més pesat que anar al Camp Nou, això sí.
Sí, això sí, el tema logístic, però per tothom, pels periodistes que hi treballem, per l'afició i també per l'equip, perquè no sé si ho heu comentat ara aquí en la tertúlia, tu diràs, que clar, fins ara ells, quan hi havia un partit al Camp Nou, arribaven tots amb els vehicles particulars, marxaven ràpidament quan acabaven, cadascú el seu ritme es dutxava i cap a casa al ritme que ells volien. Si algú tardava dues hores a la dutxa, doncs era el seu problema. Però clar, ara l'operatiu serà sempre quedar a la ciutat esportiva, marxar tots amb l'autocar fins a arribar a Montjuïc i quan s'acabi el partit també s'hauran d'esperar tot, és a dir, com si fos cada vegada un partit fora de casa.
D'acord. Xavi, volies apuntar?
Dues coses. Una, que això demostra, és un dels símptomes, que la plantilla no feia gaire ganes del tema d'anar a Montjuïc. I Xavi, ja al discurs se li ha notat perfectament quin era l'altre motiu per anar a Montjuïc, que és que era que s'espera que a l'estadi doncs, hi haurà poc suport genuí, que hi haurà molt turista i molta gent de pas i que a vegades potser l'equip se sent sol, sí, més enllà de la pista d'atletisme. I l'altra cosa que volia dir és que és més complicat per periodistes perquè la premsa escrita, si no canvia gaire, tindrà una acreditació només per partit. Un periodista podrà entrar a escriure. Jo aniré a poc a Montjuïc, em sembla.
Clar,
et sap greu? Abans, sempre està millor estar a l'estadi.
Sempre està millor estar a l'estadi, però antigament sí que el fet de viatjar, el fet d'anar a l'estadi in situ, doncs t'ajudava a fer contacte amb els protagonistes, a fer entrevistes després dels partits, i tot això s'ha anat perdent i ara val menys la pena.
Clar, s'ha reduït, evidentment, l'aforament total de l'estadi, 49.500 places aproximadament amb visibilitat bona, perquè després n'hi ha 5.000 més amb visibilitat reduïda o nul·la, i també s'ha reduït la zona de premsa, que passa gairebé a la meitat de la del Camp Nou. Per tant, avui estava ja tota plena, 142 professionals, més les televisions amb drets que estaven treballant en el partit. Això, sobretot, serà un gran problema en partits
de Champions,
el dia del Madrid, Atlètic de Madrid. Bé, coses que s'haurà d'adaptar tothom, però la sensació, parlant després del partit amb gent del club, és que la primera valoració en calent és bona. No hi ha hagut incidències tant de pujada com de baixada, i sí que en els propers dies doncs, hi haurà reunions dels diversos departaments, reunions d'operativa per dir què és allò que s'ha de millorar. I a partir d'aquí doncs, faran les millores corresponents de cara ja al partit del Cádiz, que serà el debut oficial del Barça a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que serà el dia 20. Sí que ens comentaven alguns treballadors doncs, que han hagut d'anar a córrer cuita aquestes últimes hores, aquests últims dies, perquè clar, inicialment el Barça havia demanat jugar els tres primers partits fora de casa. I el Gamper, recordareu que també s'havia arribat a plantejar en alguna junta que es jugués fora de Catalunya perquè l'estadi no estaria disponible. Finalment, les obres, les adequacions que s'han hagut de fer, les reformes, han pogut anar anar més ràpid del previst, però això sí que ha fet que s'hagués de córrer una mica, i avui faltaven algunes petites adequacions menors que no es podien notar pel públic en general, que es faran ja de cara al proper partit. A la zona de premsa, a la zona mixta, diguéssim que evidentment estava adaptada amb uns plafons al darrere, veiem com sortien els jugadors, teníem els vestidors a tocar, i en aquella zona, no, entre bambalines, es veien encara doncs moltes caixes, molt material que quedava per col·locar, però també doncs m'he fixat que han anat cobrint totes les grans parets que hi ha a l'interior de l'estadi, doncs amb lones, amb els colors del Barça, amb la paraula Barça, intentant ambientar una mica que l'estadi, no, que és un estadi al final fred, perquè és un estadi doncs que es veu gris sí, de dintre, sí, perquè les parets són grises, doncs que el Barça també s'hi pugui sentir bé a casa seva. Doncs, com us deia, la primera valoració en calent és bona, acabar de corregir coses pels propers dies, i això sí, doncs, preocupa les entrades que s'hauran de vendre cada partit, perquè avui, que s'havia de vendre tot l'estadi, se n'han vengut 35.000, estem 8 d'agost, ara mateix hi ha molts turistes a la ciutat de Barcelona, i a veure com evoluciona això al llarg de la temporada quan no hi hagin tants turistes. També és veritat que en contraposició també hi haurà més gent local, més aficionats, més socis del Barça, que en alguns partits doncs es poden plantejar comprar l'entrada, però clar, és que amb les xifres que dèiem ahir, que només 17.000, menys de 17.000 de fet abonats han demanat el passi de temporada, això vol dir que cada partit s'hauran de vendre més de 30.000 entrades. Des del club són conscients que caldrà fer una feina extra en tot el màrqueting i promoció, i també que una gran part dependrà de com evolucioni l'equip. Mm. És a dir, en aquest sentit, han marxat contents amb un bon regust de boca amb els últims 10 minuts sí. dels joves, perquè ja només quan ha sortit la mina i amb l'escalfar ja s'ha notat una mica diferent al públic, i els últims minuts el públic ha estat molt a sobre i ha estat animant molt, perquè la resta del partit sí que ha estat bastant tranquil.
Hi ha un moment a Liceu, vull dir, hi ha un moment... un segon, Laia, Marc, volies apuntar?
No, volia apuntar quan parlàvem de tot això. Jo crec que la imatge, que ara parlava la Laia, que, parlant amb la gent del club, la imatge de l'Estadi Olímpic, que s'ha vist per televisió i fins i tot les imatges aèries, la gent del club que ha tingut la idea de posar la lona blaugrana al voltant, tapant la pista d'atletisme, jo crec que aquí s'ha de felicitar el club en el sentit que la imatge de l'Estadi Olímpic ha sigut, és una bona imatge, o sigui, aquell estadi que en alguns moments, no, fins i tot una mica decadent s'havia vist, jo crec que amb això és positiu. I després, sobre la gent que ha vist el partit de manera gratuïta des de fora, des d'aquests arcs enormes que sí. hi ha, fent una mica de broma, doncs estic orgullós que el Barça se solidaritzi amb el futbol català, per això passa cada diumenge a tots els camps de futbol català, hi ha finestretes on veure el camp, i la gent ho fa per no pagar els 5 euros que val l'entrada en els camps de futbol català, o 15, i per tant veig que en la primera divisió també passa, així que endavant aquesta solidaritat blaugrana, molt bé, molt ben entesa.
Jo crec que no durarà gaire, però vaja, almenys pel que t'explica l'Àlex, jo crec que serà un dels informes que segurament en aquestes reunions d'operativa arribaran.
Sí, també una cosa que es mira amb bons ulls, de manera optimista, és que segurament no s'havia creat com una negativa al voltant de Montjuïc, que serà molt difícil arribar, i que avui s'ha vist que tampoc és tan difícil arribar a l'Estadi Olímpic, i que es confia que amb el boca a orella que faci la gent, que vagi explicar, nostres, no és tant, doncs que això també faci que hi hagi més aficionats doncs que s'animin a anar a veure els partits de Barça.
I amb això que dius, Laia, jo no sé si el club es pot plantejar, perquè a mi com a mínim he rebut molt feedback per part de molts socis que no han volgut renovar l'abonament, que ara, coneixent l'operativa, sí que l'haurien renovat, perquè la gent diu, ostres, si agafés i molta gent de Barcelona, puc anar-hi amb la moto, puc anar amb la moto i agafar... és a dir, ara a l'hora de conèixer com arribarien fins a l'estadi, doncs veuen que és molt més senzill que quan ho desconeixien. I aleshores no sé si el club es plantejava fins als 27.000, només hi ha 16.000 abonaments. Vull dir que hi ha molt recorregut per córrer, una opció, potser encara que sigui d'última hora i amb la Lliga ja començada, de no sé quants abonaments, perquè potser sí que hi hauria gent que, veient l'operativa i veient que ho pot fer, doncs acabarien agafant l'abonament ja amb la Lliga començada, fins i tot.
35.224, avui recordo, ara parlarem del tema que hem comentat també durant la transmissió de la grada d'animació, però vaja, què t'ha semblat, Xavi?
Bé,
la imatge i, bé, i l'entrada, fins i tot.
A mi Montjuïc és un recinte que m'agrada. Té la seva història viva a la ciutat, és un estadi molt bonic. No és un estadi de futbol, és un estadi d'esports, estadi olímpic, amb la pista d'atletisme i amb el que això significa quan vas a veure un partit de futbol, però és un lloc que crec que part del barcelonisme no... Potser ha relacionat massa amb l'Espanyol, per la més d'una dècada que va estar l'Espanyol jugant allà, i no tant amb la història de la ciutat. Per tant, jo crec que és just donar-li doncs, entitat a l'estadi que serà la casa del Barça durant el proper any i mig, dos anys. És evident que el soci del Barça s'ha apalancat els últims anys. Se li han donat moltes facilitats des del club per fer calaix, per pagar l'abonament amb el segell lliure, i ara doncs, que s'ha hagut de remengar amb el canvi de casa, doncs, molta gent ha dimitit i ha decidit doncs, comprar-se DAZN i Movistar la Liga i mirar-ho tot des de casa. Servirà en safata al club doncs, que aquest seient que no es fa servir sigui revenut a preu d'or, provocant el que ha passat amb els 100 i pico aficionats que han vist el partit, com veien el concert de Coldplay quan no hi havia entrades, perquè va passar exactament el mateix. És cert que també hi ha hagut el tema de l'animació, hi ha hagut alguna entrada duplicada, pel que he llegit algun company que ha fet també crònica d'ambient a Montjuïc, però vaja, són coses que és normal que passin i que el Barça s'ha d'anar adaptant. És una pretemporada també per l'operativa del club, en un estadi que és molt diferent al Camp Nou, més petit, i que evidentment necessita una adaptació de tothom.
S'ha fet una gran feina per això, des del club, jo crec, dels treballadors del club, que perquè no és fàcil, no?, quan tens unes dinàmiques i tens un espai per treballar amb totes les facilitats com hi havia al Camp Nou, doncs fer tot el trasllat, i que tots els professionals que treballen al final al voltant d'un partit, que són moltíssims, i no només la premsa, el personal de seguretat, Creu Roja, doncs que tothom tingués el que necessitava avui per poder treballar amb normalitat.
Àlex, un estadi en pista d'atletisme.
Sí.
Què? Fredot, home,
no és el mateix, no és el mateix, eh? Primer, deixa'm afegir-me que jo crec que el tema visual ha quedat ben solucionat, eh? I també crec, com deia el Marc, que potser hi ha més gent que ara s'anima o que si fos ara prendria una altra decisió, no? Per afegir coses noves, i ja que vas al tema esportiu, per mi serà un any difícil. Serà un any difícil no només per la pista de batisme, sinó perquè... Al final sempre hi havia aquells dos, tres partits tontos que tenia l'equip, que al final per estar al Camp Nou, per sentir el caliu, perquè estàs a casa teva, amb les teves pilotes, amb els teus punts de referència, perquè ho coneixes com...
Perquè el rival coneixes, també s'impressiona, no?
Perquè és el Camp Nou, al final traies endavant. I aquí costarà més. O no es trauran, o costarà, o t'acabaràs traient un empat... I després la Champions... La cosa no serà fàcil. Per això... Jo entenc que Xavi, fixeu-vos que va en la mateixa línia i els jugadors van en la mateixa línia des de ja fa dies, des de que cal anar-hi. Bé, l'equip haurà de tirar una mica de l'afició, però també l'afició aquí ha de...
Sacrifici, deia Xavi.
Ha de fer una mica de sacrifici, ha de fer una mica de la seva part, no? Però si em preguntes esportivament, jo crec que serà dur. Crec que serà dur i que hi haurà algun partit, algun puntet que s'escaparà per això.
Clar, avui no hi havia la grada d'animació, Laia, que clar, amb això, o sigui, hi pot posar fins un cert punt doncs, aquest ambient, no?, que ja donava el Camp Nou, però clar, havien de ser 600 persones i al final en seran poques menys, segons el club. Hi ha hagut, de fet, un comunicat dels grups d'animació.
Sí, hi ha una mica de ball de xifres. Primer hem tingut un comunicat dels grups que conformen la grada d'animació, dient que en les darreres hores el club els ha comunicat la intenció de reduir novament l'aforament de l'espai d'animació. Per què diuen reduir novament? Doncs perquè al Camp Nou hi ha una capacitat de 1.200 persones i a Montjuïc només s'ha previst de la meitat, de 600 persones, i els grups d'animació reivindicaven que ells han omplert aquestes places, així com, per dir-ho d'alguna manera, que no es malinterpreti, els socis no han complert amb les places que tenien guardades per ells, que el grup d'animació sí, que això ja els suposava doncs deixar fora molta gent, perquè de 1.200 es redueix a 600, i que en les últimes hores el club ha trencat els acords adquirits prèviament. En el comunicat d'aquests quatre grups deien que clarament s'està donant prioritat al públic estranger, al turista ocasional, i no al públic local que sent els colors. Demanaven una rectificació immediata del club. També també la voluntat, la intenció de reunir-se amb ells per desencallar aquesta situació, i amenaçaven en aquest comunicat que si no entraven tots els membres acordats no entraria cap dels grups, i es guardaven també el dret a poder realitzar accions futures. Des del club ens diuen que la xifra, la reducció serà de 43 persones. Els grups d'animació mantenen que aquesta reducció és de 63. El club diu que són 43 les persones que s'han de reduir i que és per una qüestió de seguretat de Mossos d'Esquadra i de Bombers de la Generalitat, que els han obligat a reduir aquestes 43 places, que no és per res, en cap cas, una decisió del club.
Doncs és per això, la veritat és que poc hi pots fer. Vull dir, si és una qüestió de seguretat o, en aquest cas, per part de Mossos, indicacions de Mossos i Bombers, doncs sap greu, però vaja, jo crec que... i són poques places, ja sé que s'ha reduït molt, però és veritat que és una part molt, molt petita. En tot cas, n'estarem pendents i ho anirem seguint, i a veure si finalment aquests grups d'animació acaben entrant. Gràcies, Laia. D'aquí una estona parlem d'handbol.
Sí, parlem d'handbol, que avui tenim una notícia...